Bona tarda. Comencem, com sempre, amb les informacions pròpies de l'aula. Us recordem que les sortides d'aquest mes de novembre ja s'han de pagar. Tenim el dia 20 l'itinerari per Arenys, la cara amiga de Salvador Espriu, amb Pep Quintana, que és el dia 20, i el punt de trobada és a les 10, aquí al pati del Calissall. També tenim el dia 28 una visita guiada al Liceu i al Palau Güell. Aquesta sortida la farem en tren. No es pot fer amb autocar perquè ja sabeu que les Rambles estan de potes en l'aire. No pot anar a l'autocar. Per altra part, avui, en acabar la conferència, podreu visitar l'exposició Dones del món i Llum de dones, als baixos d'aquí del Calissall. La setmana passada també us ho vam dir, però va haver-hi un malentès i no ens van obrir. Avui ens han dit que sí, que obriran les portes. Respecte al tema de l'aforament de la sala, ja us vam informar que l'estem treballant, i l'estem treballant molt, i esperem en breu tenir-lo ja resolt i poder-vos informar. I el que espereu, suposo que espereu que us digui com cada setmana els mòbils, per favor, sisplau, silencieu-los. I ara doncs, anem per la conferència d'avui amb el professor de Filosofia i polític Joan Manuel del Pozo Álvarez. És doctor en Filosofia i professor emèrit de la Universitat de Girona. La seva recerca es centra en Ciceró, títol de la conferència d'avui que farem, entorn del qual ha fet diverses publicacions. Ha traduït al català i publicat per la Fundació Bernat Metge 3 tractats filosòfics de Ciceró. També ha escrit articles en revistes especialitzades i ha participat en moltes obres col·lectives. No les anomenem perquè seria massa llarg. La part més significativa de les seves conferències, que en fa moltes aules, ens consta, versa sobre educació, ètica i valors, universitat i recerca, oratòria o filosofia antiga i filosofia política. També ha estat síndic de la Universitat de Girona i des de fa un mes és president del Consell d'Educació de Catalunya. Tenim un bon element perquè formi part de la presidència del Consell d'Educació de Catalunya. Com a polític, destaquem que ha exercit de diputat al Congrés del Parlament, ha estat tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Girona i conseller d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya. Avui, el professor Joan Manuel del Pozo ens parlarà, com no podia ser, de Ciceró, oratòria i filosofia al servei de la política. Us sona, no, el tema aquest? Doncs ell ens explicarà avui. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Mercè, per la presentació i a l'aula d'Arenys de Mar per la renovació de la confiança. Ja he vingut altres vegades, sempre amb molt de gust. I avui torno per parlar, com s'ha dit en la presentació, de l'autor amb el qual, per dir-ho així, he fet una mena de parella de fet intel·lectual a la meva vida. La meva tesi doctoral va ser sobre Ciceró, l'he traduït molt, encara ara tinc un llibre a punt de sortir d'una nova traducció de Ciceró al català, i parlar de Ciceró, més ben dit, és una satisfacció perquè crec que és una de les persones en la història de la cultura occidental, per dir-ho així. Nosaltres sabeu que venim de grecs i romans, i Ciceró era un dels romans més il·lustres que s'han conegut, doncs és, diguem-ne, reconèixer les nostres arrels, és apreciar valors que espero que surtin prou explicats en el transcurs de la conferència. De manera que moltes gràcies per l'atenció que sempre m'heu dispensat i per la que confio també que em dispensaran avui. Una manera de començar a introduir Ciceró és buscar un ciceronià il·lustre dels molts que hi ha hagut al llarg de la història, que segur que quan digui el nom us sonarà perquè és molt conegut, Erasme de Rotterdam. Erasme de Rotterdam, en el Renaixement, era un home, igual que el seu amic Tomàs Mor, era un home que sabia tant de grec i llatí que escrivia en llatí amb els seus amics com podia escriure en francès, en anglès, en les seves llengües. Holandès, en el seu cas. No? Aquest home diu de Ciceró aquesta frase: no és veritablement ciceronià qui no parla de manera escaient, qui no comprèn a fons allò de què parla, qui no fa ressonar la seva ànima, qui no fa ressonar, perdó, a la seva ànima la significació de les seves paraules. És una manera de dir, el ciceronisme, podríem dir, és una actitud davant de la vida que passa sobretot pel bon ús de la paraula. La paraula que és, com sabeu, encara que ara sigui saltada el tema, per un moment com diuen els evolucionistes més acreditats, la paraula, el llenguatge humà, és el que ens ha fet humans, sobretot el llenguatge, també la cooperació. Però en el llenguatge nosaltres hem descobert el món i amb el llenguatge posseïm el món. Bé, estant com estem a Cinera, recordem els mots d'Espriu. Hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés al ple domini de la Terra. És a dir, amb els mots nosaltres dominem el món i, com diu un filòsof contemporani, els límits del meu llenguatge són els límits del meu món, entenent per món realitat. De tal manera que podem dir i afirmar que cada persona disfruta de tanta realitat com el seu llenguatge li permet. És a través del llenguatge que posseïm la realitat. I si el llenguatge és pobre, la teva realitat és pobra. Si el llenguatge és confús, la teva vida i la teva realitat són confuses. Si el llenguatge teu és ric i clar, la teva realitat és rica i clara. El que passa que, com que el llenguatge el portem com aquell qui diu de sèrie, perquè l'aprenem, com aquell qui diu, des de la panxa de la mare, que la sentim, ja li comencem a reconèixer la veu, i quan som petits el anem aprenent, com aprenem a caminar, com una cosa absolutament natural, i sembla que no li donem, en general, no se li dona la importància que se li ha de donar. I quan diem llenguatge, no volem dir només gramàtica. La gramàtica és important, és un instrument del llenguatge. Però el llenguatge és molt més que la gramàtica. El llenguatge és també la conversa col·loquial entre persones, la conversa amb la família, la conversa amb els amics. El llenguatge és també la literatura, la bona poesia, la bona novel·la, el bon teatre. El llenguatge és una riquesa extraordinària de la qual gaudim. I Ciceró, i ara ja torno doncs, al nostre autor, Ciceró és un dels homes que en la història s'ha reconegut com a millor usuari, podríem dir, com a millor administrador de la capacitat expressiva humana a través del llenguatge. Bé, la idea és que presentar aquest personatge dient que va ser orador i va ser filòsof i que tant l'oratòria com la filosofia ell els les va voler posar al servei de la seva gran passió última. La seva gran passió última era la política. I era tan última la seva passió que va morir per la política. El pobre Ciceró va morir, sap greu dir-ho així, però tal com va ser, li van tallar el coll. Li van tallar el coll els esbirros de Marc Antoni, perquè ell havia fet les filípiques, uns discursos tremendos contra Marc Antoni, i un dia que sortia d'una de les seves cases de descans, diríem, de fi de setmana, que diríem nosaltres ara, va sentir uns cavalls que venien i ell ja va treure el cap de la llitera que el portaven els seus esclaus amb una llitera, va dir, pareu, pareu i que facin la feina. Ja va treure el cap i allà mateix li van tallar el coll. Bé, dic això, que és una mica trist, però per dir, és un home que va viure i morir per la política. Però que no va fer la política només de manera politiquera, sinó que va voler fer la política, és el que ara intentaré mostrar, a través del domini del llenguatge i d'un respecte extraordinari pel llenguatge i del pensament filosòfic, en una certa concepció que després explicaré, que és la concepció neoacadèmica. Bé, es queixava Aristòtil, ai, perdó, Ciceró, es queixava que l'ensorrament de la República Romana, que ell veia que s'estava produint al seu temps, de fet la seva mort va venir perquè ell lluitava contra les amenaces cesaristes, el perill que César es convertís en un dictador, després contra Marc Antoni, perquè veia venir que un règim que ell considerava bo, que era el règim de la República Romana, anava a caure i que seria substituït, com de fet va passar històricament, per una forma autoritària coneguda, molt coneguda, com a Imperi Romà. Bé, aquest autor doncs es lamenta que amb l'ensorrament de la República també s'ensorraran virtuts cíviques, entre les quals la virtut del bon parlar, la virtut de l'oratòria. La República l'aguantaven, en opinió de Ciceró, l'aguantaven els bons oradors. Avui tenim una noció d'orador una mica antiga, perquè ni es fa servir gaire la paraula, i més aviat pensem que és un art innecessari. Avui les tècniques de comunicació han canviat moltíssim respecte a aquesta època i un discurs a l'estil ciceronià la majoria de les persones no l'aguantarien. Perquè és un discurs construït amb frases molt llargues, amb moltes oracions subordinades, amb una precisió dels conceptes que la majoria de persones, ui, això és molt atabalador. Fins i tot, si em permeten una anècdota personal, jo m'he trobat unes quantes vegades que m'han encarregat un article per un diari, he fet l'article tan bé com sabia, i abans de publicar-lo em diuen, si no et fa res, podries posar més punts? perquè, és clar, em passa que, ben traduït tant a Ciceró, construeixo frases de 8 i 9 ratlles sense un punt, que tenen sentit, perquè jo procuro construir bé. I, per tant, jo estaria disposat a defensar que allò s'entén. Diu, sí, ho entens tu, però la majoria de la gent no. Per què? Perquè necessiten anar posant punts, frases curtes, punt, frase curta, punt. Bé, Ciceró no és això. Ciceró és capaç d'escriure 10 i 12 i 15 ratlles sense un punt. Però tot lliga. Fa una mena de catedrals lingüístiques extraordinàries, on hi ha relatius, ablatius absoluts, oracions de cum, infinitius, i tot perfectament lligat i construït. I quan el tradueixes dius, ostres, quant que en saps, noi, ho fas molt bé, amb aquesta llengua llatina que permet totes aquestes, aquestes sofisticacions, podríem dir. Doncs bé, al final del Brutus, d'un dels discursos macos de Ciceró, ell explica la seva formació com a orador. I, per no fer-ho molt llarg, aniré llegint els punts més importants i us els comentaré. Un, diu ell, va ser l'entrenament dialèctic amb un filòsof estoic que es deia Diodot. Diodot va viure sempre amb Ciceró, la majoria d'anys amb Ciceró, fent-li com de secretari, bibliotecari i també mestre de filosofia. Un home que ell estimava molt. Doncs bé, Ciceró diu, jo em vaig entrenar molt dialècticament discutint amb un home savi. Diodot era un savi estoic i ell es formava discutint amb ell. També feia un exercici que avui trobaríem ridícul, que és que cada dia feia una estona, no consta l'estona, però diu ell, una estona de declamació en llatí i en grec. Que el grec era la llengua culta, un bon romà havia de saber grec. Ell sabia grec, llatí, naturalment, per descomptat, i sabia grec, i cada dia feia una estona de discurs o declamació en llatí i una estona en grec. També ell era de constitució físicament feble. I llavors què feia? S'esforçava molt per poder tenir una veu potent. Penseu que ells no disfrutaven d'això. No hi havia micros. Per tant, quan es dirigien al fòrum a la gent, havien de cridar molt. I ell, que era més aviat d'això de caixa petita, per dir-ho així, es va entrenar per poder fer una veu mínimament potent perquè la gent el pogués seguir. També diu una altra cosa de caràcter psicològic i ètic. Tenia un gran afany, ho diu ell, sincer, jo tenia un gran afany de glòria. És a dir, jo volia tenir fama, reconeixement, i que la gent digués que jo era fantàstic. I això era una motivació per cada dia afinar més i més les seves capacitats oratòries. Va anar a l'illa de Rodes i allà va tenir un mestre que es deia Moló, que li va criticar, ho diu ell això, els defectes següents. Redundàncies. És a dir, es repetia molt. I el mestre li deia, això ja ho has dit abans, no ho tornis a dir. Evitar redundàncies. En segon lloc, excessiva fluència verbal. És a dir, era el que en diríem ara, amb perdó, perquè és una expressió col·loquial que Ciceró, si em sentís, em renyaria, era una mica mallarenga. D'aquests que no paren de parlar perquè tenia molta fluència verbal. Aquesta fluència verbal que te la dona la naturalesa. Hi ha persones amb més fluència verbal que altres i no vol dir que siguin més intel·ligents, simplement tenen aquesta habilitat, com poden tenir l'habilitat de córrer més o de tenir més potència al braç, doncs més fluència verbal. En general, per exemple, sabeu que tenen més fluència verbal les dones que els homes. En general, les dones parleu més fluidament sempre. No dic que parleu més, no entraré en el tema que ningú s'ofengui, però sí que quan parleu teniu més facilitat de parlar. Bé, doncs, ell tenia molta facilitat de paraula i Moló li criticava. No siguis mallarenga, no xerris tant, no vagis tan de pressa. També, diu, em criticava la manca d'autocontrol. Si serà un home, diguem-ne, amb una psicologia forta i s'enfadava molt en segons quines situacions. I el seu mestre li deia, un bon orador s'ha d'autocontrolar. No pots perdre la imatge, no pots perdre, diguem-ne, no sé en català com hauria de dir-ho, en castellà seria la pose, la forma d'estar. Perquè va contra teu. Bé, fixeu-vos bé com, això ho diu ell mateix, d'ell mateix, com s'analitzava recordant aquestes millores. I diu que va tornar a Roma, després d'estar a Rodes, amb més control de la veu i més pausa en el parlar, amb més nitidesa, més netedat i amb els moviments corporals moderats. És a dir, no versejar massa i no... perquè això posa nerviosa la gent. Per tant, calma. Bé, i encara diu més. Considero, diu ell, que la clau del meu èxit, modèstia a part, no era gens modest, eh? No era gens modest, perquè aquest afany de glòria el podia i... Bueno, però ell diu, les claus del meu èxit són les següents. L'estudi de les lletres, i entre cometes, arrel de la perfecta eloqüència. És a dir, si vols ser una persona eloqüent, que vol dir que parla bé en públic, has de tenir un fons de cultura important. Avui dia, avui, segle XXI, ja en el segle XX, es fan molts cursos de comunicació que aparentment t'ensenyen a parlar bé en públic, però és molta experiència. Perquè el que no diuen és que per poder parlar bé en públic necessites haver llegit molt en privat. És a dir, necessites cultura. Perquè si no, hi haurà un moment o altre que la gent dirà això és plàstic, això no és seriós. Només si tens una mica, perquè si no, llavors ets una mallerenga, que xerra per xerrar, però que no acaba dient res. Per tant, l'arrel de l'eloqüència, diu ell, l'estudi de les lletres. Concretament, la filosofia, que té fama de difícil, a vegades fama ben guanyada. La filosofia, també diu ell, entre cometes, mare de totes les bones accions i les bones paraules. Per què és mare de les bones accions? Perquè un capítol principal de la filosofia és l'ètica. És a dir, el sentit de la bona conducta, la bona manera de viure, la dignitat humana. Doncs bé, si estudies filosofia, t'orientes èticament i tens una actitud i una conducta bones. I què passa? Passa que, com deia Ciceró en altres llocs, ell diu, al final, la gent percep el que tu ets més endins del que tu dius. O dit d'una altra manera, a través del que tu dius i com ho dius, s'endevina el que ets. I això és important, perquè si la gent veu que no lliga el que dius i el que ets, no et creu. I la principal virtut que ha de tenir un orador és ser fiable, creïble. Si no tens credibilitat, i la credibilitat es guanya amb bona conducta. Si tens fama de mentider, si tens fama de trampós, si tens fama de frívol, de banal i tal, ja pots predicar, que no et creuran. Per tant, ell dona molta importància a les bones accions i, naturalment, a les bones paraules, perquè la filosofia què et dona? La filosofia et dona una capacitat d'anàlisi del llenguatge i d'ús correcte dels instruments expressius i de la bona argumentació que fan que el teu discurs tingui solidesa, que s'aguanti, que s'entengui, que es pugui seguir bé. Bé, encara afegeix a la filosofia el dret civil, la història, etc. I una frase que diu, saber relaxar els jutges, perquè, esclar, bona part de la seva activitat va ser, abans de ser polític, advocat. Advocat, a vegades defensor, a vegades acusador. Quan ell era jove va guanyar casos molt importants, un d'ells contra un governador corrupte de Sicília, Verres, va fer uns discursos, en aquest cas, en contra, com a acusació particular. I llavors ell diu, has de saber, a més d'argumentar bé i de tot això que ja sabem, relaxar els jutges amb alguna bona broma. És a dir, un detall curiós, que és que fins i tot en un context seriós has de poder introduir una mica l'humor, perquè l'humor relaxa i predisposa a favor. Sabeu que hi havia una frase d'origen religiós, que no la critico, simplement la dic perquè, com que tots tenim una certa edat, segurament la vam sentir quan érem petits, la família que resa unida romana unida. Bé, la podem canviar, sense ofensa per la religió, amb la família que riu unida roman unida. Riure junts produeix un efecte de relax i de complicitat. Que vol dir, ah, tu també ho has entès, eh? Que aquí ha fet aquesta broma, tu l'has pillat, jo també l'he pillat. Aquesta cosa, que és l'humor i que és una qualitat de la intel·ligència natural humana que no dona la intel·ligència artificial. Jo ara, per circumstàncies de la vida, em dedico també a la intel·ligència artificial i una de les diferències importants que presentem sempre respecte a la intel·ligència natural és que la intel·ligència artificial no té ni pot tenir sentit de l'humor. I no tenir sentit de l'humor no té cap interès. Això no vol dir que haguem d'anar pel món fent riure, però que si podem, en tots els contextos possibles, introduir elements que facin somriure les persones, això genera una empatia, que es diu, una simpatia també es pot dir, respecte a l'orador, que li fa guanyar confiança. Bé, diu altres coses, que les més interessants les hem dit, però una de molt important és saber commoure i emocionar. I aquí Ciceró s'anticipa 2.100 anys, més o menys és l'època que va viure Ciceró, fa 2.100 anys, s'anticipa a una de les regles de la comunicació contemporània. I les regles és: hem de satisfer la intel·ligència emocional. La intel·ligència natural humana, la que tenim tots, de naixement i de cultiu i de cultura, aquesta intel·ligència és una intel·ligència que no viu en l'aire. No, viu a dintre d'un cos que està lligat al cor i a les emocions. La nostra intel·ligència és, com va dir un autor americà que es va fer ric amb aquest llibre, intel·ligència emocional. I, per tant, si no tens en compte les emocions, no arribes enlloc. Per això es diu, per exemple, en l'àmbit educatiu, s'ha parlat d'educació, en l'àmbit educatiu, el bon mestre és el que cuida les emocions dels seus nens i nenes. Si no connecta emocionalment amb ells, difícilment els educarà bé. En canvi, si els comprèn emocionalment i si vibra emocionalment amb ells, se'ls guanya, en el bon sentit de la paraula, no per fer-los cap mal, al contrari, sinó per facilitar el procés d'aprenentatge, un vincle emocional és sempre necessari. Bé, com que parlem de Ciceró, el gran orador de la llengua llatina, em permetreu que digui alguna frase en llatí, que tradueixo de seguida. Com definia ell l'orador? Aquesta figura, que com hem dit, ara està una mica passada de moda, però penseu que a Roma, orator era sinònim de polític en el millor sentit de la paraula, és a dir, de persona que és digna i capaç d'exercir el servei públic en un càrrec important, per exemple, cònsul o senador. Aquest orator. En Grècia, a Grècia era el rètor, d'aquí retòrica. Retòrica i oratòria són sinònims, retòrica ve dels grecs, oratòria ve dels romans. Doncs bé, deia Ciceró, orator, la seva definició, vir bonus dicendi peritus. Demano disculpa a les senyores perquè la veritat és que Ciceró diu mascle, bo, expert en parlar. Vir és l'home mascle. Hauríem de criticar Ciceró perquè en la seva cultura la dona no tenia pràcticament paper i per tant ell es referia sobretot als homes mascles. Bé, avui Ciceró diria la persona bona, experta en parlar. Aquest és l'orador. Però deixant molt clar que aquest expert en parlar és aquest que dèiem abans, ple de cultura, savi en filosofia, coneixedor del dret, coneixedor de la història, és a dir, molt més que pura mallarenga, molt més que la pura fluència sense dir res. Bé, fem honor a les paraules de Ciceró amb la lectura d'un fragment del seu llibre De Oratore, és a dir, un llibre que va escriure dos, Orator i De Oratore. Vindrien a ser repetitius. Aquí Ciceró diu, la traducció és una mica antiga, però bueno, jo crec que s'entendrà bé. Diu, ni a mi certament res no em sembla de més prestància que poder, per la paraula, dominar un aplec d'homes, seduir les seves intel·ligències, empènyer les voluntats cap a on sigui i manar-les des d'on sigui. És a dir, Ciceró està dient molt clarament que la gran feina de l'orador és moure les persones en la direcció que ell vol. Aquí ve una pregunta important, de caràcter ètic. Això és manipular les persones? Algú podria interpretar que és manipular, però la resposta, que crec que Ciceró, és a dir, que és fidel a l'esperit de Ciceró, seria inacceptable aquesta manipulació si fos amb recursos delictius, amb recursos immorals. Però si és amb recursos lògics i morals, és a dir, per què? Perquè s'entén que les altres persones que escolten també tenen capacitat de parlar i de contestar. Per tant, si no hi ha engany, si no hi ha trampa, és legítim que una persona, un orador, vulgui convèncer un conjunt de persones. Aquesta és la idea per comentar aquesta frase. Diu, quina cosa hi ha, o bé tan meravellosa, com que d'una infinita multitud d'homes n'hi hagi un que allò que per natura és concedit a tothom, parlar, ho pugui fer ell sol o amb molt pocs, o bé tan plen d'entendre i de sentir com un discurs ornat i polit de sàvies sentències i nobles paraules, o bé tan puixant i tan elevada com fer canviar per la paraula d'un home sol les passions dels pobles, la consciència dels jutges, la seriosa fermesa del Senat. És a dir, ell crea aquí tres situacions que són demostratives del que és un gran orador. El que ell sol pot fer, que és moure les passions dels pobles cap a la pau o cap a la guerra, cap a la justícia o cap a la injustícia, però moure les passions de la multitud. Dos, la consciència dels jutges, que el jutge que ha de dirimir un tema, tu li puguis fer canviar el pensament amb els teus arguments, o, tercer, la seriosa fermesa del Senat. El Senat on es reuneixen els patricis, on es reuneixen els principals poders de Roma. Bé, salto una mica aquest fragment, que és una mica llarg, i diu, en aquesta cosa, la del bon parlar i poder fer totes aquestes operacions, que a més, com ha dit en un moment determinat, estan fetes amb un discurs ornat, és a dir, amb un discurs agradable, ple d'ornaments, ple de riquesa expressiva, car en aquesta cosa única avantatgem infinitament les bèsties, perquè tenim col·loqui entre nosaltres i perquè parlant podem expressar els sentiments. És l'elogi del llenguatge, que és, òbviament, el que ell tota la vida va valorar de manera principal. Bé, fet aquesta consideració del Ciceró orador, passem al Ciceró filòsof. Aquí l'oratòria també hi té un paper, perquè la filosofia al final es construeix, no al final, al començament i al final es construeix en paraules. I com ell deia, l'oratòria també és una manera de pensar i també és una manera d'arribar a la veritat, com és la filosofia més eixuta, més lògica. Però bé, ell, com que ja ha dit que la filosofia li proporciona eines per poder ser un bon orador, ell es va voler situar en el panorama filosòfic del seu temps. Resumint molt, i espero que el resum no sigui injust, sinó que sigui fidel a la història, a l'època de Ciceró, segle I abans de Crist, a Roma hi havia el que hi havia a Grècia. De fet, Roma, com sabeu, culturalment va ser filla de Grècia. I una de les coses bones que van tenir els romans és que, no tenint ells creativitat filosòfica pròpia, van reconèixer que havien de fer el que els grecs havien ensenyat. I a les cases més bones de Roma hi havia preceptors de filosofia grecs. Els importaven de Grècia, i aquell que s'ho podia pagar donaven als seus fills. Les filles, per desgràcia, no entraven en la cosa. Perdó. Estic sortint del primer refredat de temporada tardor-hivern. Igual que hi ha modes de temporada, també hi ha refredats de temporada tardor-hivern. Bé, doncs, ara m'he distret amb això. Ah, sí, estaven els preceptors, exactament. Que qui tenia calés, qui tenia molts sestercis i molts diners romans, diríem, de l'època, llogava i fins i tot vivia en règim d'esclau. O sigui, es compraven esclaus, que eren mestres grecs, molt bons, que ensenyaven filosofia en els seus plançons. Bé, doncs, quin era el panorama filosòfic? El panorama filosòfic, en aquesta època, ja des del segle III abans de Crist, després dels grans Sòcrates, Plató, Aristòtil, després d'aquests, què ve? Ve una època que és coneguda en la història de la filosofia com a època de la filosofia hel·lenística, que està lligada a l'hel·lenisme polític que va venir a través d'Alexandre Magne i de la dissolució del seu imperi, però no podem entrar en detalls, però correspon a aquesta època, als segles III, II i I abans de Crist, filosofies hel·lenístiques. Quines eren? Eren tres. La filosofia estoica, la filosofia epicúria i la filosofia acadèmica. La filosofia estoica, resumint molt, era aquella que considerava que el món era una unitat intel·ligent, és a dir, era una mena de plantejament panteïsta, i el déu dels estoics es deia logos. Logos, que en grec vol dir raó i paraula a la vegada, i consideraven que hi havia un logos universal que s'identificava amb el món i que orientava la, diguem així, la marxa del món i de la vida dels humans de manera molt determinista. Els estoics eren, en aquest sentit, fatalistes. Venien a dir que estem regits pel destí i que el millor que podem fer és adaptar-nos al destí. Una imatge que feien servir els estoics, que és una mica trista, però per dir com veien la vida dels estoics i com entenien la llibertat humana. Mireu, la vida humana està regida pel destí. I el destí és com un carro, un gran carro, amb uns bous molt potents, que va fent el seu camí. I els éssers humans som com un gos lligat a l'eix de les rodes de darrere del carro, que té un tros de corda que depèn, a vegades és més llarga i a vegades és més curta. Però el que és segur és que és una corda limitada. I si el gos no té la intel·ligència d'adaptar-se a la marxa del carro, mor escanyat. Quina és aquesta marxa del carro? El destí. I quina és la llibertat? El tros de la corda. El pobre gos pot anar una mica a l'esquerra, una mica a la dreta, una mica endavant, una mica enrere, però no molt. perquè si se'n va molt endavant, molt enrere, o mor esclafat per les rodes, o mor escanyat. La filosofia estoica llavors què deia? Doncs has de tenir un gran autocontrol. I el control de les passions, les virtuts... I la filosofia estoica és una filosofia molt rigorosa que després va rebre un impuls molt gran a través del cristianisme. És a dir, quan arriba la religió cristiana, els cristians interpreten que el control de les passions que diuen els estoics lliga amb la seva visió moral de la vida cristiana, diríem. I, per tant, l'Església cristiana, el cristianisme, adoptarà sobretot una posició estoica. L'altra filosofia contraposada a l'estoicisme, que era rigorista, determinista i pessimista, és la filosofia epicúria. Avui encara hi ha gent que diu, jo sóc epicuri. Per què? Perquè m'agrada beure cervesa fresca a l'estiu. Bueno, vale. Això ens agrada a tots. I ser epicuri és una cosa més sèria que això. Però allò que va quedar en la història del pensament dels epicuris és que defensaven que la vida humana busca la felicitat i que la felicitat es troba en el plaer. Això és una tesi epicúria, però és una tesi epicúria insuficient. Perquè el que deien a continuació els epicuris, que no tot plaer i de qualsevol manera és vàlid per la felicitat. L'únic plaer vàlid per la felicitat és el plaer moderat, adaptat a les necessitats de la vida. Per tant, això de que ser epicúria és el dolce farniente i volta cervesa, no és així. Però els estoics, enfrontats als epicuris, els criticaven i els deien que eren uns, amb perdó per l'expressió, però és el que realment els deien, uns porcs. Perquè igual que els porcs es rebejaven en el plaer més elemental, en canvi l'estoic era una persona seriosa, una persona posada, etc. Bé, entre estoics i epicuris hi havia els acadèmics, els neoacadèmics, de fet. Què eren aquests? Els que continuaven, pel nom ja ho podeu intuir, l'Acadèmia de Plató. Plató és el gran pensador de l'antiguitat i de Plató van sortir-ne moltes branques. I una de les branques és a la que es va apuntar Ciceró. És la branca neoacadèmica. I què diu aquesta branca? Diu que des del mestre Plató, hi ha moments que Ciceró es refereix a Plató amb aquesta expressió llatina, literal, que s'entén bastant bé. Ille Deus Noster, aquell nostre Déu. És a dir, Ciceró diu que Plató és un Déu del pensament. Doncs bé, els neoacadèmics es consideren una evolució de Plató, però d'un Plató una mica especial, perquè el Plató més conegut és el Plató idealista, aquell que diu que la realitat autèntica són les idees que viuen a dalt del cel i que són, diguem així, la perfecció del món, que en aquest món, tot el que hi ha en aquest món és una còpia, imitació o participació d'unes realitats superiors. I nosaltres, com aquell que diu, vivim en fals. Recordeu el mite de la caverna platònica. Nosaltres som com uns pobres lligats en el fons d'una cova que ens passen unes imatges per davant, com aquell que passa un PowerPoint, però amb molta ombra, i l'autèntica realitat està darrere. Perquè allò que hi ha davant són les ombres d'unes realitats que hi ha darrere que tu no veus, perquè tu estàs lligat mirant endavant, cap a la paret. Bé, la filosofia de Plató en aquest sentit és pessimista i el que diu la seva evolució neoacadèmica és que Plató defensa l'escepticisme. És a dir, que Plató defensa que no podem acabar de saber el que són les coses. I no podent acabar de saber què són les coses, no hem de parar de discutir sempre a favor i en contra de tot. I Ciceró, que li encantava discutir i que era un gran orador, es va apuntar en aquesta filosofia perquè lligava bé amb el seu estil oratori, que era l'estil de la discussió. Ja havia discutit molt quan era advocat en els judicis i després ho farà tota la vida com a polític. Aleshores, la filosofia neoacadèmica, ell la defineix, són cinc ratlles que us llegeixo literals, en aquest cas traduïdes per mi a la Fundació Bernat Metge, que diu això. Nosaltres, neoacadèmics, no som aquells que sembla que no tenen res per veritable, sinó els que diuen que a totes les veritats hi ha unides certes falsedats amb una semblança tan gran que enmig no s'hi troba cap indici que garanteixi un judici o un assentiment. D'on també es dedueix això, que hi ha moltes coses probables que, encara que no es puguin demostrar, pel sol fet de tenir un aspecte clar i net, es constituirien en norma de vida per a l'home savi. Bé, per tant, resumint la idea de Ciceró, és una filosofia que considera que la veritat no és clara, que no podem arribar a la veritat fàcilment. I per això ell fa servir, en altres textos, aquí no sortia, la idea de podem tenir una certa esperança de versemblança, castellà, verosimilitud, d'alguna cosa que s'assembla a la veritat, però no de la veritat plena. Perquè, de fet, com deia Plató, la vida plena és fora del món. I en aquest món de veritats imperfectes hem d'estar sempre discutint a veure qui s'hi aproxima més. Ara bé, no podem negar que almenys tenim unes probabilitats que són suficients per orientar la vida. I ell diu, mireu, si no tinguéssim la convicció que les probabilitats poden orientar la nostra vida, ja sabem que la seguretat no la tindrem mai. Per exemple, perquè fa un tema clàssic d'una vida humana ben bona i feliç. La vida en parella. Quan els humans, un home o una dona, no cal que posem sexe, dues persones, quan dues persones, del sexe que siguin, es busquen per viure junts, la pregunta és, en aquell moment, posem que tens 20 anys o 25 anys, no? Pots estar segur que t'entendràs bé tota la vida amb aquella persona? Segur? Jo diria que no. I és dir que si algú se sent segur és que està bojament enamorat, sobretot bojament. És a dir, que està massa enamorat. Perquè per poc realista que siguis, tu pots estimar molt aquella persona, és que ja donem per descomptat que l'estima. Però la pregunta no és si l'estimes o no l'estimes. La pregunta és, creus que podràs viure fins al final de la teva vida amb tota seguretat bé amb aquesta persona? No. Per què finalment te n'hi vas a viure? Perquè penses que és probable que sí. Perquè si pensessis que és probable que no, ja no te n'hi aniries. Aleshores, ens decantem per pensar que hi ha possibilitats a favor suficients, perquè si no ho féssim així, què passaria? La vida es paralitzaria. Pots estar segur, deia, i és un exemple que posa Ciceró, pots estar segur quan busques, per exemple, a Roma, un senyor s'embarca a Roma, una senyora, una família s'embarca a Roma per anar a Grècia, posem per cas. Poden estar segurs que el barco arribarà? Segurs no. Ara, és probable que sí, perquè sembla que està ben construït, perquè confien en el pilot, etc, etc, etc. I a la vida ens regim per probabilitats. I aquesta era la filosofia de Ciceró. No podem assolir la veritat, per tant, estem obligats a discutir sempre, 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 afinar més i més i més i més i més, i finalment a orientar-nos per probabilitats que les coses vagin en una determinada direcció. Tinc aquí un altre text que penso que és interessant de llegir també, que diu, així doncs, Arcesilau, un mestre seu, negava que hi hagués cap cosa que pogués saber-se, ni tan solament allò que Sòcrates s'havia reservat. Per això pensava que tot està amagat en lloc ocult i que no hi ha res que es pugui percebre o entendre. Que per aquestes raons convé que ningú no declari ni afirmi res ni li doni ple assentiment. Que es guardi de qualsevol relliscada i contingui sempre la temeritat, que seria molt gran quan s'aprovés una cosa falsa o desconeguda. I que per això res no és més estúpid que fer passar l'assentiment i l'aprovació al davant del coneixement i la percepció. Feia allò que era congruent amb aquesta teoria, de forma que, debatent contra les opinions de tothom, en convencia molts d'adherir-s'hi, i quan sobre una mateixa qüestió trobaven un pes semblant de raons a favor i en contra, resultava més fàcil practicar la suspensió de l'assentiment cap a una i altra banda. És a dir, altra vegada el mateix. No podem arribar a la veritat plena, no podem tenir seguretat i no hem de parar de discutir sempre. I quan trobem que les raons a favor i en contra d'una determinada posició són iguals, aleshores el més prudent és suspendre l'assentiment. És a dir, no prendre una posició. Que és l'acusació que després se li va fer a Ciceró, o se'ls feia en tots els neoacadèmics, d'escepticisme. Una filosofia que, diguem-ho així, va contra la seguretat del coneixement i que estan permanentment dubtats. De tota manera, diguem que la paraula escepticisme, que l'apliquem sempre a aquella persona que és, per dir-ho, em perdoneu l'expressió en català, un caga dubtes, és a dir, que no para de dubtar, no és ben bé així, perquè en grec skepsis, que és la paraula que dona lloc a escepticisme, no significa dubte, sinó que significa investigació. L'escèptic no és el que dubta, és el que dubta però investiga, és a dir, no para de buscar. Aquesta actitud a Ciceró li semblava la més honesta filosòficament. En aquest sentit, doncs, tenim un orador de gran qualitat expressiva i amb un pensador que no para de discutir constantment totes les opinions i totes les posicions i que acusa els estoics d'autoritaris i els epicuris els acusa d'una cosa molt curiosa. Ara aquí hem de fer una mica de parèntesi per explicar un aspecte de la vida de Ciceró. La vida de Ciceró la coneixem molt bé, perquè, entre altres coses, tenim molts testimonis d'amics i enemics seus, però sobretot tenim un epistolari extensíssim. Tenim centenars de cartes de Ciceró, escrites a gent molt diversa, sobretot unes escrites al seu més amic, que es deia Titus Pomponi Àtic. Titus Pomponi Àtic era un home riquíssim que practicava la filosofia epicúria. I Ciceró no era epicuri, Ciceró criticava els epicuris. Sabeu per què? Perquè els epicuris deien que si vols viure una vida feliç a través del plaer moderat, que hem dit abans que era el secret de la filosofia epicúria, mai no facis política, perquè la política és font de desgràcia i d'infelicitat. I això Ciceró ho posava sent, perquè ell se sentia polític. Ell se sentia un servidor del poble romà, ell volia manar i va manar molt. Va arribar a ser cònsol, que era el càrrec, diguem-ne, president del govern. Eren dos a la vegada, però copresident del govern. I com a cònsol va desfer les cèlebres catilinàries, la conjuració de Catilina, és a dir, va desmuntar un cop d'estat. I era tan convençut de que havia fet bé que va, diguem-ne, violar els drets dels condemnats que tenien dret a un judici especial i no se'ls hi va fer. I llavors Ciceró va haver de rebre conseqüències polítiques perquè havia actuat inconstitucionalment, diríem ara. I va anar a l'exili, va tenir una vida complicada. Però vull dir que Ciceró era un home absolutament entregat a la seva causa i al seu compromís amb una força extraordinària. Hi ha una aportació de Ciceró que és especialment bona en l'àmbit de la filosofia política. Mireu, aquí hi ha dos textos que vull llegir. Em descuidava una cosa, perdó. Vull dir tantes coses a la vegada que fa l'efecte coll d'ampolla, no em surten totes. No, la que volia dir, cosa particular. El seu amic Titus Pomponi Àtic, epicuri, molt amic, dius, com podien ser amics si Titus Pomponi Àtic li va dir mil vegades ets boig de fer política? I Ciceró li deia, ets un irresponsable de no fer política. Es barallaven molt, però eren molt amics. Tan amics que Titus Pomponi Àtic va salvar més de dues vegades, tres o quatre vegades, a Ciceró de la ruïna econòmica. Ciceró era una mica també males mans, diríem, com es diu, mà foradada, que gastava més del que podia i va arribar a la ruïna i el seu amic el salvava. Eren amics fins a aquest punt, s'escrivien constantment, etc etc. I el punt de fricció era aquest. Per Ciceró és sagrat el compromís amb la pàtria i s'ha de servir a la pàtria des de llocs de servei públic. Això Titus Pomponi deia, jo sóc un senyor que disfruta de la vida i per tant no fa política. Aquí cadascú pensi el que li convingui. Un text de Ciceró sobre això, sobre la necessària dedicació a la política. Diu, jo era d'una manera, diu Ciceró de si mateix, que tot i poder d'una banda recollir millors fruits de l'oci, és a dir, del benestar sense fer res, que els altres, perquè des de petit havia viscut gaudint de tota mena d'estudis. O, de l'altra banda, si les coses havien de ser més dures per a tothom, no haver d'assumir pitjor, sinó igual tractament per part de la fortuna que els demés, aquí estem amb aquelles frases llarguíssimes de Ciceró, resumint, és a dir, havent tingut una vida boníssima, que em anava bé en qualsevol cas de com evolucionessin les coses, no vaig dubtar mai que m'enfrontaria a les més dures tempestes i als mateixos llamps per tal de protegir els ciutadans i em posaria, assumint tot el risc personal, al servei de la tranquil·litat comuna. És a dir, tenia una ferma convicció que no havia de fer altra cosa que posar-se al servei dels altres. Puig que la pàtria, deia Ciceró, no ens va pas engendrar i criar sota d'una norma segons la qual ella no esperaria cap aportació de nosaltres i com a servidora només dels nostres interessos ens proporcionaria per al nostre oci un refugi segur i tranquil en un lloc pacífic, sinó que ella ens prendria com a penyora al seu servei un gran nombre de les millors capacitats del nostre esperit, talent i saviesa i deixaria per nosaltres al servei de l'interès privat les que li fossin someres. És a dir, la pàtria no està aquí per regalar-nos la bona vida. La pàtria està aquí perquè nosaltres li donem el millor de nosaltres. El nostre talent, el nostre sacrifici i, després, el que s'obri és perquè ho disfrutem. Imagineu fins a quin punt tenia el que podríem anomenar una ferma convicció política. Que ell havia rebut tot el que havia rebut d'una comunitat a la qual havia de tornar en forma de servei polític el que havia rebut. I el que és més bonic de la seva aportació política, filosòfico-política, és la definició que fa de la república. Hi ha un tractat de Ciceró, que és el De República. Aquí hi ha un problema amb les paraules. Les paraules, deia un filòsof anglès, diu, les paraules, com les monedes, amb el temps canvien de poder adquisitiu. I és veritat. És a dir, la mateixa unitat monetària, amb un temps, per exemple, jo recordo quan era petit, que sentia parlar de què costava un dinar a l'època, diguem-ne, de la guerra, de la postguerra. I un dinar podia costar 50 cèntims. Amb 50 cèntims, quan jo era petit, només em comprava un gelat molt petit, però no un dinar. Bé, això és així. L'evolució de la inflació fa que una mateixa unitat monetària no serveixi per comprar la mateixa cosa. Bé, les paraules també canvien de poder adquisitiu. Què passa amb la paraula república? La paraula república, que ve del llatí res publica, significava una cosa en aquesta època de Ciceró i una altra cosa ara. Ara república significa un règim de govern d'un estat en el que no hi ha un monarca que ve per, diguem-ne, herència familiar, sinó que hi ha una elecció presidencial. Això és una república, la República Argentina, la República Francesa, etc, etc. I, en canvi, la monarquia espanyola, la monarquia anglesa, la monarquia holandesa, etc. Que, per tant, tenen davant de l'Estat una persona que ho és per una raó diferent d'una elecció popular. Bé, a l'època de Ciceró no era així. La república podia ser una república monàrquica, perquè república volia dir estat. Volia dir comunitat política ben constituïda. Llavors, l'Estat podia ser monàrquic, o podia ser democràtic, o podia ser aristocràtic, que eren les tres formes que la filosofia política de l'època establia. Doncs bé, Ciceró escriu un dels millors llibres seus, pel meu gust particular, que també l'he traduït per la Fundació Bernat Metge, és el que es titula De República. La llàstima és que conservem només una tercera part del llibre. I la sort és que la vam aconseguir perquè un prefecte de la Biblioteca Vaticana, a l'any 1850 aproximadament, per estalviar paper, bueno, pergamins, va veure que un pergamí determinat era el que se'n diu un palimpsest, és a dir, que algú havia aprofitat un antic escrit, l'havia raspat i a sobre, i a través, havia escrit un altre text. El text que hi havia escrit a sobre eren els salms de Nocema, salms. Salms estaven copiades milions de vegades. Va raspar els salms i va poder recuperar el text que hi havia sota. Era el de República de Ciceró, que s'havia perdut. La República s'havia perdut i es va recuperar una tercera part gràcies al treball d'aquest bibliotecari. Doncs bé, en aquest de República Ciceró fa el que podríeu anomenar la síntesi del seu pensament filosòfico-polític, és a dir, com s'ha de governar la societat. I per governar la societat, la primera condició que un filòsof s'exigeix a si mateix és definir-la. Si jo vull governar bé la república, la res pública, però és clar, això no ho he dit, suposo que se sap, res pública traduït literalment vol dir cosa pública, assumpte públic o simplement allò que és públic, que és el bé comú, el conjunt. Doncs bé, primer definir-ho. I Ciceró proporciona, una definició de república que és breu i que us llegeixo. La posa en boca de Escipió l'Africà i diu, així doncs, digué Escipió l'Africà, la república és allò que pertany al poble. Per què? Perquè públic vol dir del poble. Però entès el poble, no de qualsevol manera, no pas com una agrupació d'homes reunida de qualsevol manera, sinó com una agrupació de molta gent associada pel consentiment respecte del dret i per l'interès comú. Molt bona definició, perquè deixa clar que a la comunitat política no hi ha elements que abans, en altres filosofies anteriors, de caràcter platònic, per exemple, són elements quasi divins i superiors. No. És d'un pragmatisme total, perquè és una agrupació de persones lligades, fixeu-vos bé, pel consentiment respecte del dret, és a dir, estan d'acord amb unes lleis. Estan d'acord amb unes lleis que se suposa que es poden donar a ells a través de votacions, de representació, etc. Consentiment respecte del dret, això està molt bé, i encara una altra cosa que és més política, que és l'interès comú, el que ara en diem també bé comú. L'interès comú ja és una cosa, així com les lleis són aspectes formals de regulació de la vida, tants impostos, tal circulació, tal... L'interès comú és una qüestió ja de més pes ètic i polític. Què ens convé més per conviure? No entro jo en dir què ens convé més ara, però sí que és un element que ha de defensar el bon polític. Definir allò que convé més a la societat en termes de bé per a tots ells. I per això, diu Ciceró, després d'aquesta definició, que és una definició, diríem, molt moderna, és a dir, a Ciceró se li reconeix, en aquest pensament, se li reconeix que és perfectament actual. És a dir, avui es pot definir un estat polític, una sobirania política, es pot definir amb els termes que Ciceró va definir fa 2.100 anys el seu. I llavors, ell què defensava? Que la millor constitució per un poble és la que ell en deia la constitució mixta. Què era la mixta? Abans he fet referència a la monarquia, l'aristocràcia i la democràcia. I de l'època de Plató venia aquesta teoria. Hi ha tres formes de governar un estat, una república, que diria Ciceró. Les tres formes són que mani un sol, monarquia, que mani un grup de gent, se suposa, selecta, aristocràcia, o que mani el poble, un conjunt, democràcia. Aquestes tres formes tenen, cada una d'elles, el seu avantatge i el seu problema. El seu avantatge del monarca està clar, que no s'ha de posar d'acord amb ningú per governar. És, diguem-ne, és fàcil prendre decisions perquè les pren tot sol. Problema. Una monarquia, és a dir, un senyor que tot sol decideix, acaba sent un tirà, perquè ningú li posa límits. I aleshores, per conservar el seu poder, és capaç de matar, és capaç d'empresonar, etc. És a dir, la monarquia, com deien els clàssics, es corromp, a part de la corrupció, aquesta, diguem-ne, més cutre, de la mal calaix, d'emportar-te diner públic cap a casa, a part d'aquesta, la corrupció en el sentit clàssic era fer-se malbé un règim. I la monarquia es fa malbé convertint-se en tirania. L'aristocràcia, és a dir, ara ja no és un sol que mana, sinó que són un grup de persones de molta qualitat. Quin avantatge té? Home, que se suposa que com que és un grup, hi ha una aportació de punts de vista diferents i com que són experts, doncs ho poden fer bé. Bé, està bé. Quin problema hi ha? Que és molt fàcil que es posin d'acord per enriquir-se a costa dels altres. I aleshores, quina és la forma corrupta de l'aristocràcia? L'oligarquia. L'oligarquia és com la tirania pel monarca, pels aristòcrates l'oligarquia és la seva corrupció pròpia. Què era la democràcia? Bueno, la democràcia que té de bo, home, que com que és tot el poble el que es dona lleis a si mateix, se suposa que les complirà, perquè ens les hem donat tots entre tots. Sí o sí. Depèn. Depèn per què? Perquè deia Ciceró, la democràcia té una forma pròpia de corrupció. La demagògia. És a dir, que el poble que en principi es vota tot ell o tots ell, el govern del poble per al poble, etc, etc, és molt fàcil que surtin el que ara està tan de moda, els corrents populistes. És a dir, aquells que diuen coses que creuen que agradaran a molta gent per tal d'emportar-se'ls cap a la seva banda. Però són coses que són impossibles o que són inconvenients. Ara bé, si agraden molt... Bueno, ara acabem de tenir un exemple amb l'elecció nord-americana d'un tipus de populisme que no entraré a analitzar perquè ha guanyat legítimament. No estic criticant que hagi guanyat. Però sí que és veritat que els sistemes que ha fet servir són claríssimament populistes. En matèria d'impostos, per exemple, en matèria d'immigració, etc. Diu coses que afalaguen les baixes passions de la gent. És un cas, per tant, de corrupció democràtica que se'n diu demagògia o bé oclocràcia, que és un nom ja més complicat de l'antigo. Bé, aquesta és, diguem-ne, la forma que Ciceró va idear. La Constitució mixta. És a dir, hauríem de procurar que un poble, una república, fos ben governada a base d'equilibrar els tres factors que estan en joc en els tres diferents règims. És a dir, aniria bé que n'hi hagués un que tingués una representació general. El que ara en diríem un cap d'estat que és cap d'estat però que no mana. És un cap d'estat que representa, però que representa sobretot protocolàriament, institucionalment, però que no té la capacitat ell de fer lleis. Però que n'hi hagi un que actuï com si fos, ara dit amb un terme una mica vulgar, com si fos una mena de coordinador general dels interessos en marxa, però sense que ell tingués capacitat de decidir. En segon lloc, que hi hagués un grup d'experts, el que seria un bon govern. Això està bé, però un bon govern controlat per el poble. De tal manera que hi hauria un monarca, uns aristòcrates i un poble, tots treballant conjuntament. Aquesta seria la fórmula ideal. Clar, en certa manera, les modernes democràcies busquen això. Ho aconsegueixen més o menys bé, o fins i tot més o menys malament. Però en qualsevol cas, busquen el que se'n diu també, diuen els anglesos, no? el balanç de poders, l'equilibri de poders. Que no estigui el poder concentrat en un sol lloc perquè el poder tendeix a corrompre's. Diu una dita, no recordo l'autor, ho sento, no és de Ciceró aquesta, és una dita moderna, tot poder corromp i el poder absolut corromp absolutament. Diguem, el poder és una passió humana que tendeix a no tenir límits. Una mica com la riquesa, que el ric no està mai satisfet de ser ric. Sempre en val més. I estem tenint exemple, per exemple, Elon Musk, per dir un cas. Com més tens, més vols. Per això deien els savis, savis antics, estoics, aquí coincidien estoics i epicuris. I, lluny d'aquests nostres amics d'Occident, a Orient també ho deien els budistes i els taoistes. És un pensament bastant comú a totes les filosofies antigues. No és ric el que té més, sinó el que necessita menys. Si tens control de la necessitat i del desig, que diria un budista, ets ric. Perquè si ets ric i necessites més del que... No ets ric. Clar. Diríem que, per dir-ho així, és més feliç el pobre conforme amb la seva pobresa que el ric disconforme amb la seva riquesa. Però és que al final és el benestar personal el que compta. Per tant, si aconsegueixes, com deien sobretot els estoics, però també els epicuris de la seva manera, també els budistes, si aconsegueixes controlar el desig, tens la vida resolta. No és ric qui té més, sinó que qui necessita o desitja menys. Perquè d'aquesta manera està, diguem-ne, conformat i satisfet amb la seva pròpia existència. Bé, amb això arribem al final de l'exposició, dient que tota aquesta forma de ser que Ciceró va posar al servei de la política, l'oratòria i la filosofia, ha definit també una forma cultural que se'n diu humanisme. I en sentireu parlar segurament molt, perquè ara hi ha una certa reivindicació de l'humanisme davant del salt tecnològic que estem vivint. Jo ara em dedico molt també a fer conferències sobre intel·ligència artificial des del punt de vista filosòfic i ètic. I una de les conferències que faig sobre això és per què la intel·ligència artificial necessita les humanitats, que és una cosa que és gairebé provocadora. Ara, aquest de què va? La intel·ligència artificial, que és l'exhibició del màxim poder tecnològic, i les humanitats, que pobretes, venen d'aquest món antic, que és antic però que és molt ric de conceptes. Bé, resum. Les humanitats són l'ensenyament de l'humanisme. I què és l'humanisme? Mireu, us llegeixo, ho tradueixo perquè tinc aquí apuntat en francès, ho vaig traduint i disculpeu si hi ha algun moment de dubte. L'humanisme a Roma és d'un autor que es diu Pierre Boyancé, amb un llibre que es titula Études sur l'humanisme ciceronien, Estudis sobre l'humanisme de Ciceró. Diu, l'humanisme a Roma, i sobretot en cas del mateix Ciceró, té essencialment tres significats. Humanitas, humanitat, com sentit d'allò que és humà. És a dir, com a coneixement i valoració d'allò que és humà. De la mesura pròpia de l'home. Humanitas, humanitat, com a sentit de la cultura, per la qual l'home esdevé allò que és veritablement. La cultura és el que ens fa ser humans. Perquè, de fet, cultura sabeu que ve de cultiu. I què cultivem amb la cultura? Ens cultivem a nosaltres com a humans. Humanitas, finalment, com a cura i respecte en relació als altres homes, facilitada i alimentada pel sentit de la mesura humana i per l'afinament i el desenvolupament de l'ésser humà degut a la cultura. Cura i respecte que, amb les relacions socials, s'expressa exteriorment per la, i ara aquí ve una paraula francesa potser intraduïble, polités, la polidesa, l'elegància, podríem dir, la finesa, la verdadera finesa, aquella que, naixent del cor, es tradueix en paraules i en formes, aquella que en les relacions socials de cada dia es tradueix igualment que en els grans moments de l'existència. És a dir, l'humanisme és un estil de vida alimentat per la cultura i el sentit de la dignitat i de la naturalesa pròpia de l'ésser humà. Home, jo diria que això ens hauria de donar molta esperança. És a dir, des de fa 2000 i escaig anys que es plantegen aquests objectius i avui encara no els hem acabat d'assolir. més aviat passem una època antihumanística. Diguem-ne que la tecnologia ens ha embogit una mica i ens ha fet pensar que tot és qüestió d'aparatos. I la veritat és que no. La veritat és que els aparells van molt bé per moltes coses, però que hi ha una qüestió de vida humana interior que és absolutament decisiva. I que va en la línia aquella que dèiem fa un moment de saber controlar les pròpies necessitats i els propis desitjos. I Ciceró, diríem que és una de les persones que en la història de la cultura occidental ha representat més bé aquests ideals. L'ideal del llenguatge ben utilitzat, l'ideal de la filosofia que alimenta el llenguatge de profunditat i de pensaments correctes i del compromís públic. Del compromís públic. Tot el que tenim ens ho han donat els altres. Tot. Cadascú de nosaltres, cadascú pensi per ell. Jo, per mi, ho penso amb absolut convenciment. Jo no sóc res sense la família, en primer lloc, sense les monges que vaig anar de pàrvol, sense els que em van ensenyar el batxillerat, sense els que... És a dir, si sóc alguna cosa, sóc el resultat d'unes interaccions socials que em venen de la meva comunitat. Per tant, jo em sento en deure amb la meva comunitat. Fins aquí la meva aportació, amb un agraïment molt gran per l'atenció tan fina que m'heu prestat. Ciceró estaria content. Gràcies. Gràcies.
Bona tarda. La veritat és que ha sigut una conferència fantàstica. Jo, a la vista de com vostè ha presentat i en realitat doncs, tenia de ser Ciceró, sap que seria molt dintre de la ironia aquella i del que vostè ha explicat en un moment determinat. Com tendria de ser les Filipíades en contra del Marco Antonio perquè lo pogués arribar a matar Marco Antonio? Bueno, tendria de ser d'una finura extraordinària perquè...
Molt dura. Sí, sí. No, esclar, i el problema és que quan Ciceró, com que tenia tanta habilitat expressiva, era reconegut com un orador excepcional, quan aquesta oratòria tan bona la posava al servei d'una acusació, era terrorífic. És a dir, per dir-ho així, era molt bo defensant i va guanyar moltes causes. Però encara era més bo acusant. Encara era més bo acusant. I per això, quan Marc Antoni va sentir les filípiques, que en 10 o 11 discursos duríssims, contra el seu autoritarisme, la seva voluntat dictatorial, etc., la fúria era infinita, esclar. Se sentia atacat per l'home que tenia més capacitat d'atacar de Roma. I per això, literalment, li van tallar el coll. I la dona de Marc Antoni, és més, perdoneu, perquè també és un detall macabre, però és històric. La dona de Marc Antoni, quan li van portar el cap de Ciceró, li han tallat els soldats del seu marit, què va fer? Li va tallar la llengua, li va clavar una agulla d'aquestes que ell portava d'ornament i la van penjar al fòrum de Roma. Per escarni, perquè la llengua de Ciceró els hi havia fet molt mal. La llengua de parlar. A veure, Roma, diguem la veritat, em perdó per l'expressió, hi havia molta mala llet. Les societats antigues eren molt dures. Però bueno, és el que va passar. És a dir, resumint, l'habilitat de Ciceró era gran en la defensa, encara era més gran en l'atac. Catilinàries i filípiques són les dues grans aportacions de Ciceró a la història cultural, més que les defenses que va fer de tants personatges.
Bon vespre.
Bon vespre.
Volia fer dues preguntes. La segona pràcticament ja l'ha fet el company.
Bé.
La primera és, directa o indirectament, va participar en la mort d'en Juli César?
Bona pregunta.
I la segona que li volia fer era, per què li tenia tanta mania amb en Marc Antoni? Perquè no sé quines tenien més mala llet. Si les filípiques, les filípiques d'en Ciceron o les filípiques d'en Demòstenes.
Ja. A veure, la primera era la participació en l'assassinat de...
Si directa o indirectament
sí.
Va participar en l'assassinat.
La resposta és relativament fàcil. Directament no, perquè se sap els que hi havia, amb els noms. I ell no hi era. Ara bé, indirectament, i aquí hi ha dubtes, aquí hauríem de fer ciceronianament una discussió que vés a saber quan s'acabaria, sobre si realment Ciceró era el que se'n va dir, el que en diuen ara en un terme jurídic actual, autor intel·lectual. Per què? Perquè el principal clavador de punyals César, aquell dia al Senat, el 15 de març, al Senat, era Brutus. Brutus, l'hem citat aquí, de l'obra Brutus de Ciceró, era molt amic de Ciceró. Era més jove que Ciceró, però es veu que era un home molt ben dotat oratòriament, molt ben dotat filosòficament, molt ben dotat políticament, i era seguidor de Ciceró, amic personal i seguidor de les seves doctrines. I aleshores, si Brutus era el líder dels que estaven matant a Juli César, és que Brutus era un fill intel·lectual de Ciceró. Per tant, Ciceró era autointel·lectual. Ara bé, això no està demostrat, i una raó que diuen que fomenta aquesta convicció és que algun dels conjurats, mentre clavaven ganivetades, que li van clavar un piló, el pobre Juli César, pobre en aquest sentit, que l'estaven matant d'una manera vil, és que algun va cridar Quíquero, Quíquero, el nom de Ciceró. Ciceró en llatí és Quíquero. Ah, curiositat. Sabeu què vol dir Quíquero? Cigró. Cigró, la paraula cigró ve de Quíquero. I era perquè a la família de Ciceró, un avi de Ciceró tenia un gra al nas i llavors hi va quedar el mal nom a la família, la família del Cigró. En canvi, ara el nom de Cigró ens sona una cosa molt fina, però vol dir Cigró. I la segona pregunta era...
Que en certa manera ja l'ha fet el company, perquè sí. Li tenia tanta mania.
Ah, sí. No, per això, perquè... Sí, sí, sí.
El Marc Antoni.
Clar. Perquè Marc Antoni es va identificar amb César, i de fet, si recordeu l'obra de Shakespeare, que porta César en els braços i fa un discurs allà al poble, Marc Antoni era vist com l'hereu de César, tot i que després va ser Octavi. Però això ja són els lius polítics que passen en totes les famílies i en totes les èpoques, però Marc Antoni representava sobretot la possibilitat d'una dictadura romana. I com que Ciceró es havia manifestat contra la temptació dictatorial de César, que era un personatge realment principalíssim, el cesarisme, la paraula ha quedat inclús com a expressió d'un autoritarisme polític. Què es diu de determinats líders que volen ser autoritaris? Això és un cesarisme, és a dir, estil de govern de César, que és tan superior als altres que es pensa que ho pot decidir tot, etc. Doncs bé, la successió suposada política de César era Marc Antoni. Per tant, tota la mania que tenia Ciceró a César, un cop mort César, la va dirigir contra Marc Antoni. Sí, sí. Molt bé. Algun altre?
Algun. Doncs donem per acabada la conferència d'aquesta tarda.
Molt bé. Gràcies.